Bon dia. Novament tornem a estar al programa Tal com érem, per a tornar a donar una mirada al passat, per a poder observar més detalladament la vida de les persones més grans del nostre poble. I és que sense aquella generació de joves emprenedors que en un passat dominaven la situació, avui dia viuríem en un món completament diferent. Seria un espai de temps que no podríem reconèixer. Seria com viure en una altra història. I sobretot, no podríem agrair a les persones més grans el que feren al seu temps amb grans dosis de valentia i empenta. I és que nosaltres, els joves, estem ansiosos de conèixer la seva forma de vida, les seves inquietuds, les relacions que els uneixen. En el nostre programa ja hem tingut nombrosos convidats que ens han explicat el bon record que tenen dels seus mestres, els oficis de peixater i de brodadora, la matança, el món de l'acordió, els jocs d'abans, la migració, les caramelles, la música, el cinema, l'ofici de matalasser, el món de la poesia, la residència d'avis, l'afició als ocells. I avui dia, 4 de juny, tindrem una agradable entrevista amb Maria Teresa Clotet, que ens explicarà la seva vida com a fornera, com a dona caminadora i com a entusiasta de les sardanes, la cançó catalana per excel·lència. Aprofitant les converses amb les persones més grans, els joves podem anar ampliant els nostres coneixements a mesura que cada vegada aconseguim ser més afortunats en el futur, perquè el podem afrontar amb més facilitat i personalitat i així evitar caure en paranys dolorosos. També, conversant amb les persones més grans del poble, descobrim que la seva joventut i la nostra estan basades en dos mons completament diferents, però nosaltres intentem aprofundir en les seves paraules i imaginar-nos com era el món de llavors. I de seguit ens n'adonem que si no hagués estat per l'enorme tasca que van realitzar al seu temps, avui en dia les coses continuarien iguals. I aquest canvi ha estat possible gràcies a la seva dedicació, la seva entrega i la seva perseverança. I abans d'introduir-nos plenament al programa d'avui, on el tema principal girarà entorn de la vida de Maria Teresa i Clotet com a fornera navassenca, escoltarem atentament el tema que ens acompanya, sens falta, cada diumenge, encapçalant el nostre programa Tal com érem.
Thank you.
I ara, doncs, començarem la secció de l'entrevista. Hola, molt bon dia, Maria Teresa.
Bon dia.
Ara parlarem de la vida i professió de Maria Teresa Clotet. Maria Teresa, on va néixer vostè?
Jo, a Quinebaix.
Vostè, esclar, sempre ha viscut dins el món de l'elaboració del pa. Del seu record d'infantesa, com recorda que feien el pa?
Jo tota la vida he viscut a dintre el món del pa. El meu pare ja va ser forner. El meu pare, l'any 1926, li van posar al forn quan només tenia 18 anys. I ell va ser el primer de fer pa. Llavors jo vaig tenir la sort de casar-me amb un forner. I esclar, jo entre el que havia vist del meu pare i el que he vist del meu marit, doncs jo el pa te'l puc explicar tal com el feia ell llavors, tal com l'han fet a mig temps i tal com el fan ara. Perquè ara la meva filla i el meu gendre doncs han continuat fent el que el meu pare o el seu avi va començar. Abans el pa era tot una obra d'art. Abans per fer pa passaven moltes i moltes hores. Abans hi havia una màquina que tenia quatre pales i voltava com si fos una nòria. I al terra de la màquina hi havia com un passamà que tallava el pa. I llavors, primer, el pa, abans, bueno, com ara, el pa, han de deixar la mare del pa, que ells diuen el cotxeró, que això diuen que és el llevat. I llavors agafen, el deixen reposar, que reposa moltes hores, i l'endemà, o a l'hora que ells consideren que l'han de fer, i el posen dintre la màquina, posen la farina, posen l'aigua, i aquesta màquina l'engeguen. Abans, amb aquesta màquina que t'estic parlant, per fer la pasta es tardava una hora i mitja. I ara, esclar, ara tot ha canviat. Quan el pa està fet a la massa, o la pasta aquesta, llavors es tallava, o es talla, hi havia unes balances i el pa es pesava. Cada cosa, cada peça, l'anaven pesant. Un cop estava pesada, es posava sobre la pastera i llavors es feia rodona. Nosaltres això en diuen funyí. Esclar, el funyí, vosaltres no sabeu el que és, perquè això es té d'haver vist. Doncs la feien rodona i llavors la posaven dintre unes caixes, que era com si fos uns calaixos, que ara és com si en diguéssim una calaixera, perquè vull dir, per explicar-t'ho més bé, és com si fos una calaixera. Allà reposava i llavors es treia, els rodons es feien i allà també es feien les barres. Es fa d'aquesta manera, era de la manera que feien el pa. Un cop estava fet, el tornaven els mateixos calaixos i llavors el deixaven reposar, perquè amb la pasta aquesta hi tenen de posar el llevat, que és el que fa fermentar. Llavors, quan està posat allà, la pasta té de créixer, es té de fer a la mida que ells ja semblen que es pot coure. Un cop es havia de coure, llavors el posaven pel forn. Clar, abans el forn hi havien de posar les feixines, es havia de netejar, es havia d'escombrar, es havia de rentar, perquè el rentaven amb un raspall, amb aigua, i llavors s'enfornava. Les peces grosses són les primeres que ficaven, perquè és la que necessitaven més estona. La peça petita, doncs, és l'última que es feia. Uh-huh. Llavors també es feien pans de 4 quilos.
Que, això, sí.
Sí, feien el pa gros, que era el de 4 quilos, el de 2 quilos, el de quilo, i clar, tot això es tardava molt rato fer-ho. I començaven a fer i era una elaboració que no s'acabava mai més. Un forner treballava moltes i moltes hores, però ara com que les hores no compten, o ara ho compten molt les hores, que llavors no comptaven, però és que llavors d'aquestes màquines ja en van venir unes altres. Aquestes altres màquines que van venir després ja van ser de dues pales, i eren dues pales, i com per explicar-t'ho, una feia com una cullera i l'altra feia com una forquilla. Uh-huh. I aquelles pales era el que anaven fent voltar la pasta, el que la treballava. Aquesta màquina ja només amb un quart anava. Amb un quart ja tenien la pasta feta. D'una hora i mitja a un quart,
ja es guanyava.
Uh-huh. Llavors, aquesta màquina ja en va venir una altra, que això ja és una cosa més moderna. Ara aquesta màquina fa com una espiral, fa com una espiral, i aquesta màquina ja només va 7 minuts. Amb 7 minuts ja fan la pasta.
En 7 minuts.
Sí. Abans, per tirar la farina a la màquina, doncs és que l'havien de tirar, llavors l'havien de fer amb galledes, l'havien de mesurar, però com que tot ha anat evolucionant, doncs ara ja hi ha uns comptadors. és com una aixeta, hi ha un comptador i és clar, ja hi ha els litros.
Sí, sí.
I clar, vull dir, tot,
ha evolucionat molt això.
Ha evolucionat molt. I és clar, vull dir, doncs ara ja hi ha també com unes fermentadores que quan la pasta està feta es fica dintre un armari i li donen l'escalfor que volen. Si la volen coure de seguida, doncs li donen més escalfor. Si la volen coure més tard, doncs el deixen en ambient normal i tarda més. I si la volen doncs, fer-la més d'hora per coure-la molt més tard, doncs llavors la posen en fred. I d'aquesta manera, mira, van fent la pasta i van fent això. Per fer el pa, per cada 100 quilos de farina, en necessita 60 litros d'aigua.
Déu-n'hi-do.
Llavors la sal no te la dic, perquè és clar, això és una cosa, em penso que són 30 grams de sal per litro, però sí. No sé si t'ho dic exacte, I mira, d'aquesta manera ho fan.
Molt bé.
Llavors, ara ja hi ha unes d'allò. Ara les màquines d'avui dia, quan la pasta està feta, va, diguéssim, ja surt pesada, i va dintre una càmera, que en diuen la càmera de repòs,
sí.
I llavors ja van sortint cada peça pesada. I allà, bueno, passa per allà, i quan ha passat per aquesta càmera, que diuen que és la de repòs, llavors surt per una altra banda, i llavors ja surt tallada. Surt que va com en una espècie d'una altra màquina que fa com uns corrons,
sí.
I llavors el que és amb rodó, el fan rodó, el funyeixen amb rodó, i el que no l'estiren i la van posant i surt la barra. D'aquí passen amb uns carros que ja són unes bandejas. La peça petita va a aquelles bandejas, però és clar, cada carro d'aquests ja hi van 300 peces, o 300, o 200, o les que vulguis. Llavors, d'aquí ja van, diguéssim, amb una càmera, que és allà on es guarda el pa per coure'l quan la gent volen. El preparen i el couen a la mida quan ells determinen que el volen fer. Llavors ja passa el forn, i abans com s'enfornava d'un a un i es havia de netejar el forn i hi havia molta feina, doncs ara no, ara els forns ja són molt més nets,
sí.
I llavors ja, i diguéssim, obren, que és com un armari, el posen dintre i allà dintre amb l'escalfor doncs el couen. Hi ha forns d'aquests que són elèctrics, hi ha d'altres forns que van amb gasoil,
sí.
Però llavors també n'hi ha d'altres que van amb bandejas, que diguessin el pa el posen en una bandeja, i d'aquelles bandejas els posen en uns forns que ja entren tota la bandeja sencera.
Tot sencer.
Esclar, llavors de passar moltes i moltes hores, ara avancen molt. I el pa hi ha molta feina a fer, perquè és una feina molt que necessites tenir-hi molta vocació i moltes ganes de treballar, perquè el que no té ganes de treballar i el que no té vocació, aquesta feina no es pot fer, perquè és una feina molt sacrificada, perquè en primer de tot ja es treballa molt de nit.
I sí.
Es treballa molt de nit, i vull dir...
És un sacrifici.
És un sacrifici, i com més festes hi ha, més treballes. I és clar, vull dir, el jovent aquesta feina no la vol fer gaire. Aquesta feina l'ha de fer persones, bueno, el qui té ganes de treballar i el qui el vol fer.
Sí, sí.
I ara jo...
Doncs ara li volia demanar una cosa. Oi que abans es donava la torna?
Sí, abans es donava la torna.
Ens podria explicar una miqueta què era la torna?
Mira, abans es donava la torna perquè el pa es pesava.
Sí.
Jo no sé si és que abans no... Esclar, com que es pesava amb aquelles balances que almenys jo havia vist de dos plats a casa meva, jo havia vist aquelles balances de dos plats. I al ser aquella balança de dos plats, jo no sé si és que no... que no sortia el pes just. O bé, abans donaven el quilo, donaven el mig quilo, donaven el pes. Llavors, esclar, llavors a la botiga es pesava. I esclar, la gent pagaven el pes. Ara no fan ni el quilo, ni els dos quilos, ni res, perquè ara diuen tres quarts de quilo, però tampoc no són els tres quarts de quilo. I diuen el mig quilo i tampoc no és. Doncs abans hi havia una ganiveta, que jo no sé com explicar-te com pot ser aquesta ganiveta, perquè si no tu no l'has vista, no crec que sàpigues de què et parlo, perquè era una fusta i hi havia com una ganiveta agafada a la fusta. I aquesta fusta era una fusta plana, alta, i feia una ranura. I quan aixecaves la ganiveta, doncs anava al tall, anava la ranura aquella. I posaven el pa i és que la tallaven un tros per acabar de fer el pes. No sé si m'entens.
Sí que t'entenc.
No sé si jo em sé explicar.
Sí que s'explica vostè.
Tal com era abans una ganiveta.
I abans el pa que es demanava més, perquè això de 4 quilos m'ha sorprès una mica, perquè ara no se'n veuen. La gent què demanava més abans? Pans grans.
Pans grans. Perquè sí? El pa, com més gran és, més bo és. Perquè el pa no té cap altre... que té de ser cuit. I el pa, sí, si és gros, es cou. El pa petit, si el deixes molt rato al forn, o el poses molt rato, és com un tall que se't cremarà.
Exacte.
I el pa es té d'anar coent de mica en mica. La gent se l'emportava en gros, perquè com que llavors ja hi havia la gent que es treballava a les fàbriques, els homes treballaven a fora al camp, doncs s'emportaven unes llesques molt grosses. I avui els entrepans i aquestes coses pues, ha tret tot el pa gros. En primer lloc, abans la gent, encara que fos d'un dia per l'altre, tothom estava content i tothom menjava pa.
Sí.
I ara si no és calent
i
ha de ser acabat de fer del dia. Acabat de fer, no inclús acabat de fer del dia, sinó acabat de fer del moment. Perquè si el venen a buscar i no és calent, tornaran més tard perquè el volen calent. Perquè
sí, la gent ha canviat tot això
ara. Ens hem anat a la modernitat i la gent, doncs mira, ens hem d'anar modernitzant i anar-nos posant al dia.
Anar adaptant. I llavors, oi que de coques només se'n feien els dissabtes i en dies festius?
La coca es feia el dissabte i en dies festius. Jo, la coca només es feia coca de forner. Abans la coca de forner era molt bona, perquè era molt primeta, els agradava molt i la gent els agradava molt cuida. I aquella coca era molt bona, només en feien. I dies de festa, dies de molta festa, sí, es menjava coca. Dies normals i corrents, no. I la coca es feia a mà. Com ara hi ha màquines per fer la coca, sí, doncs abans no, abans la coca es feia a mà.
Sí, sí. I llavors, a quin any es va fundar el forn de Cal Moliner?
No sé si t'ho he dit. L'any 1926.
26, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, ja et dic, el va posar el meu pare, uh-huh, quan tenia 18 anys.
Ben jove.
Ben jove.
I llavors, deu ser gustós per vostè que la seva filla també segueixi aquest bonic art.
Sí, vull dir, estic molt contenta perquè vull dir, almenys, si dura la meva vida, que no sé si serà ni curta ni llarga, almenys que el nom de Cal Moliner no es perdi mai.
Exacte. Eh?
El nom de Cal Moliner, jo t'explicaré de què ve.
Això.
Perquè tu segur que poder, la gent del poble no sabreu per què ve Cal Moliner. El meu avi és fill de baix del molí de Castellet. Mm. I quan van pujar a viure aquí a Navàs, els van començar a dir els de Cal Moliner. I per això és a Cal Moliner, perquè el meu avi va venir de baix de Castellet, del molí de Castellet.
Doncs és curiós.
És curiós, sí.
Sí, sí.
És aquells noms d'abans que queden reflectits ja per tota la vida.
Exacte. Molt bé, doncs ara, si li sembla bé, escoltarem una cançó. La cançó es titula La cançó dels ocells, cantada per Diango.
Gràcies.
Despuntar la major llumina gran melodia. Amb canari serveix la música paraís del cel, gran dels ocells és amor.
I ara, doncs, continuarem amb l'entrevista i parlarem ara del caminar. Maria Teresa, vostè és una persona caminadora. Expliqui'ns una mica com s'ho fa per tenir-hi tanta constància.
Mira, a mi m'agrada molt anar a caminar i m'ha agradat molt perquè d'aquesta manera he conegut el poble de Navàs. El poble només el teníem vist aquí dintre el poble. Sí, teníem l'alzineta, era molt maco, ens hi anàvem a passejar, perquè jo quan m'estic cap a la banda aquella, de l'alzineta, doncs era l'únic lloc que anàvem, sortíem, ens anàvem a seure una estona a l'alzineta. Però anant a caminar, jo he conegut el poble de Navàs, he conegut tots els afores. He estat molt de sort, perquè amb la persona o la senyora que jo he anat a caminar, ens hem avingut molt i hem anat sempre molt bé totes dues. Doncs mira, jo m'agrada, he sortit, he vist Navàs, he conegut tot el poble, he anat cap a totes les bandes, hem anat cap a la banda del Mujal, hem anat cap a la banda de Sant Genís, hem anat cap a la banda de Vilafresca, hem anat cap a l'Ametlla, cap a Galera,
cap a tot arreu una miqueta,
cap a tot arreu una mica. Jo dels puestos que remarcaria més, que a mi m'agraden més, és quan anàvem cap a la banda de Sant Esteve, que anàvem cap baix i llavors anàvem cap dalt al Turó de la Senyera i pujàvem per la banda de la Balsareny i pujàvem cap dalt. A més d'haver-hi la Senyera, que és molt maca i és l'orgull del nostre poble, perquè quan arribes a Navàs és el primer que veus. La muntanyeta aquella és preciosa. Veus tot Navàs, veus Balsareny, veus el castell, veus el riu Llobregat, veus totes les masies, i és un dels puestos doncs, que a mi m'agrada molt, 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 molt. Llavors, també és molt maco si te'n vas cap a la banda de dalt a Vilafresca. A la banda de Vilafresca, un cop ets dalt, també hi ha una vista preciosa. Sí, si puges per la banda aquesta d'aquí al motocross, que és un cantó també que és molt maco, travesses cap a la carretera de Viver, vull dir, doncs veus cap a la banda del Mujal, vull dir, no ho sé, també és una banda molt maca del poble.
Hi ha unes bones vistes.
Hi ha unes bones vistes, sí, molt. No ho sé, jo ja no sabria dir-te, doncs cap a quina banda dir-te, perquè jo també he anat cap a la banda de Baix Castellet.
Sí.
Sí, llavors anant cap a la... qui se'n va cap a Galera, llavors allà a Galera, hi ha el Serrat de l'Àliga.
Sí.
Si puges per la banda de Galera i puges cap dalt, un cop ets dalt i baixes per l'altra banda del Genescà, que vagi a la Riera, i tornes, tornes per la carretera de Gaià, i vull dir, allà també és molt maco, és que jo no sabria dir-te... Jo poder perquè m'ha agradat tant i poder perquè he tingut tan bona companyia,
sí.
Doncs no ho sé, de totes les passejades que hem fet, jo les he disfrutades.
Totes.
Totes. Jo no sabria dir-te quina. Perquè si un dia anàvem a caminar, l'endemà encara en teníem més ganes. I dèiem, avui anirem i demà hi tornarem. I vull dir, havíem anat a totes hores. Vull dir, havíem anat a la tarda, havíem anat a vendinat, havíem anat al dematí, perquè hasta inclús ens havíem llevat pos molt d'hora, que encara el sol no havia sortit, i quan anaves i quan passaves per quina vas, que diguéssim, hi havia totes les llums enceses, i t'anaves cap dalt a la banda de la residència i et giraves, Navàs era molt maco, molt, molt. Jo et dic, no ho sé, si hagués de dir quina de les bandes del poble m'agrada més per anar a caminar, no et sabria dir quina, perquè si una és maca, l'altra encara més. I una de les caminades més maques que vaig fer va ser que vam anar... Espera't, si t'ho dic... Ara no me'n recordo. Cap a la banda de Castelladral. cap a la banda de Castelladral, i llavors vam anar... Bueno, no ho sé, no ho sé, totes, totes. No,
és molt bonic al voltant de Navàs.
No, sí, no cal que et digui quin una ni quin altra. Ara, Navàs per veure el maco, maco,
sí.
Si algun dia el vespre vens, i vens de la banda de Gaià, amb una posta de sol, quan el poble ja està mig fosc i hi ha tots els llums enceses, jo em penso que és un puesto per anar, per veure-ho i per disfrutar del poble de Navàs. Poder és perquè en soc filla, que vull dir, m'agrada i m'agrada tot. No sabria,
sí, sí.
No sabria dir-te. A més, tinc la sort que pels anys que tinc l'he vist a fer tot. Perquè en Navàs, jo del meu record l'he vist a fer tot. Perquè la carretera era la meitat de la carretera que és ara, el passeig l'he vist a fer tot.
Sí.
I el de més, ja no sé què dir-te.
Deu ser molt bonic tenir un record de tot,
sí,
de tots els canvis.
Sí, sí, perquè fins a la carretera del Mujal, fins aquí que vaig a Cal Nosa, la carretera del Mujal, això ja era fora el poble. Jo no m'hi deixaven anar. A Cal Miquel, el que és el dels pisos, a mi no m'hi deixaven anar. I érem a fora el poble.
Clar.
A les bòbiles, quan van començar a fer les bòbiles, que ara és allà on hi ha el poliesportiu,
sí.
Ens hi venien a acompanyar. Perquè era fora el poble, i com que començaven a fer les bòbiles i llavors ja Navàs ja començava a pujar, i era d'aquelles coses que el poble es anava fent, que ja començaven a haver treballs, doncs mira, els hi venien a acompanyar, perquè no hi podíem anar sols, no? Llavors aquella època, mira, era el poble era molt petit, érem quatre, hi havia quatre cases, tot era lluny, i mira, ja s'ha fet gran i ara ja no sabria dir-te per quina banda del poble anar, perquè de vegades, si fa dies que no ha sortit i te'n vas a una banda del poble, llavors penses, i ara on ets? A quin carrer ets? Tu has de rumiar per saber, doncs, a la banda del poble... Bueno, a la banda del poble que ets sí que ho saps, però no sé, dius, bueno, i ara per on surto? Per quin carrer me'n vaig per poder tornar cap allà on he anat?
I vostè va fer la caminada popular?
No, ara ja no. Vull dir, hi vaig anar-hi, en tinc 9 de caminades, en vaig fer 9 de caminades.
Déu-n'hi-do.
I si una em va agradar, l'altra encara més. A més de trobar-te amb tota la gent i de fer amics, perquè amb una caminada jo hi he fet amics, i he fet amics de fora de Quinavàs, persones que han vingut i que ens hem trobat i que ens hem fet amics, doncs vull dir, mira, passes un dia molt agradable, passes un dia fora i és un dia que el disfrutes.
Molt bé.
A mi m'agrada molt caminar. Ara, si em demanes si prefereixo caminar al dematí, al migdia o a la tarda,
sí,
jo et diré
sí.
El dematí.
El dematí.
En primer lloc, si vas a caminar perquè hi tens d'anar-hi o perquè hi vols anar-hi, si vas al dematí, és aquelles coses que la fas i no hi has de pensar més. En canvi, si tu penses, bueno, hi aniràs a la tarda o aniràs al migdia, un dia perquè tens feina, l'altre dia perquè no et ve bé, i en canvi, si vas al dematí, a més de que, vull dir, que surts a fora... Llavors hi ha, no sé, a l'estiu els ocells, vull dir, és molt maco, molt, molt. I vas al bosc, i quan entres al bosc, vull dir, l'olor del bosc al dematí i els ocellets que canten, és molt maco,
sí.
Bueno, vull dir, potser és perquè m'ha agradat tant. Ara, vull dir, ja m'he fet gran, vull dir, les cames ja no em porten. Ara, per anar a donar un passeig pel poble, sí. Ara, per anar a caminar, ara ja poder ho he de deixar pels més joves.
Molt bé. Doncs ara, si li sembla bé, escoltarem T'estimo, de Núria Feliu.
Molt bé.
Que no juguis més en mi. El meu amor per tu és tot el meu anhel. Sense tu no sóc res, em manca el teu alè. Sentia la meva pell, l'escalfor del teu cos, el teu llavi en el meu eternament. Amor, amor, et vull a mi. T'estimo, t'estimo amb tot el meu cor. T'imploro, suplico que aviat tornis al meu costat. T'estimo, t'estimo, res no té sentit. T'enyoro, et prego que no juguis més en mi. El meu amor per tu és tot el meu anhel. Sense tu no sóc res, em manca el teu alè. Sentia la meva pell, l'escalfor del teu cos, el teu llavi en el meu eternament. Amor, amor, vull a mi.
Thank you.
I després d'haver escoltat aquesta bonica sardana, continuarem amb l'entrevista d'avui. Ara, doncs, toca la tercera part i parlarem de la música, concretament de les sardanes. Maria Teresa, oi que a vostè li agraden molt les sardanes?
A mi molt. Jo, quan era petita, no, ja no érem tan petits, com que llavors no hi havia res més que poguéssim anar enlloc, només anàvem a ballar sardanes. Les sardanes ens en feien amb gramola. Ens en feien amb gramola allà a la plaça de l'Església. Exactament, jo no et puc dir on és. Hi havia una botiga, que ara en diríem que era una casa de música, però llavors jo no em recordo ni què hi venien ni què hi feien, i que en dèiem el Truquet, que jo tampoc ja no sé ni com era aquest senyor. Aquest senyor ens feia sardanes amb gramola.
Amb gramola.
I nosaltres, quan jo no sé si tenia 8 o 9 anys o si en podia tenir menys, anàvem allà a ballar sardanes. I com que hi anàvem cada setmana, allà ens n'ensenyàvem, ens n'ensenyaven. I mira, allà disfrutàvem i era la nostra manera d'anar a aprendre de ballar sardanes. Llavors, algun cop feien sardanes, però llavors se feien amb orquestra, que les feien aquí a la carretera. Més o menys ara on té a Cal Valentí, allà es posava l'orquestra i nosaltres ballàvem sardanes i en ballàvem al mig de la carretera. I quan venia un cotxe, esperava el cotxe, acabàvem de ballar les sardanes i passava el cotxe. Ara això, si ho expliques, amb el trànsit que tenim aquesta carretera, sembla que no pugui ser. Passava el tren, que hi havia el tren, pel tren sí, pel tren, vull dir, quan el senties ja tothom corria, però com que tampoc no en passaven, doncs mira, ballàvem sardanes allà. Llavors, és clar, el que sabia les contava i nosaltres, mira, ballàvem.
Molt bé. I vostè, quan sent la tenora, l'emociona?
Sí, perquè era la música que m'ha agradat més. La sardana m'ha agradat molt, en canvi anar a ballar no n'he sapigut mai perquè no m'ha agradat. Però en canvi la sardana sí, potser perquè de petita l'únic que feia, bueno, de joveneta l'únic que fèiem era anar a ballar sardanes. Anàvem a Balsareny, anàvem a Porreig, i a tot arreu on feien sardanes, doncs mira, anàvem a ballar sardanes.
En balla ara vostè?
No, ara no. Vull dir, m'agraden molt, vull dir, però ara no em ballo. Tampoc no em fan. I com que no em fan, tampoc, vull dir, és una cosa d'aquelles que les hem anat perdent. Llàstima. Sí. Si haguéssim fet com havíem fet nosaltres, bueno, a la nostra època tot ha canviat. Però si hagués hagut que s'hagués continuat, encara que hagués sigut amb una gramola, que és clar, ara això ja està passat a la història, no? I em fa l'efecte que encara poder, si s'hagués anat continuant, encara poder se'n sabria. Sí, però esclar, sí. Avui llogar una orquestra val molts cèntims i no se'n pot fer.
Però vostè per la festa major va a veure els aplecs de sardanes?
Sempre que puc, sí.
I són molt bonics,
són
veritat.
Molt macos, I quan veus que en saben tant, vull dir, i aquests esbars que en saben, vull dir, t'agraden. Hasta per la televisió, si algun dia fan un aplec de sardanes i hi ha aquests esbars, jo sempre me'ls miro.
I vostè, quan era joveneta, oi que es ballaven les sardanes amb espardenyes de 7 vetes?
Jo això no ho he vist mai.
No?
No, del meu record no. És que jo d'espardenyes de 7 vetes ja no em recordo que hagués portat. Jo sé que he tingut unes espardenyes, perquè a casa meva el meu besavi feia espardenyes.
Sí.
I jo això les he, quan ho he sentit explicar, que n'han fet, que en feien,
sí.
I les espardenyes, però jo no n'he portades mai. A les espardenyes, jo del meu record, les he vistes quan ballen sardanes, i abans els homes, per anar a la vinya o per anar a treballar, portaven espardenyes de 7 vetes.
Uh-huh.
Però jo ja d'espardenyes de 7 vetes no em recordo d'haver-les vistes. Sé que són de cànem,
sí.
Però vull dir, no. Molt bé. No t'ho puc explicar perquè això jo no ho he vist.
Molt bé, doncs ara, si li sembla bé, ara li dono la paraula perquè vostè dediqui a qui vulgui una cançó. A veure, vostè mateixa, Teresa.
Jo, amb tot l'efecte, dedico el vals, la Barcarola, amb tot l'efecte, per tots els conciutadans del poble de Navàs.
Molt bé.
Bandera d'amor blanca t'encís, porta la nostra cançó per arreu del país. Emprèn el vol lleugera i el bec un ram verd d'olivera. Per als camins del cel blau i així seràs tu la primera mostrar la gran senyera missatgera d'amor i pau. Estén les ales amb un vol capdalt, travessa el pla, la mar i els cims volant, i fes que mi coloma pregonant el món sense la solidaritat. I fes que mi coloma pregonant el món la solidaritat. Bec un ram verd d'olivera. Per als camins del cel blau i així seràs tu la primera mostrar la gran senyera missatgera d'amor i pau. Estén les ales amb un vol capdalt, travessa el pla, la mar i els cims volant, i fes que mi coloma pregonant el món sense la solidaritat.
Fins aquí el nostre programa d'avui diumenge. Moltes gràcies, Maria Teresa, per haver estat la nostra convidada d'avui.
Gràcies a tu per haver-me convidat. I que aquest programa pugui ser ben llarg, puguis fer molt temps i que es vagi molt bé, i et desitjo que vingui molta gent i que vingui gent gran i que d'aquesta manera, entre tots, puguem explicar una mica el que és el poble i el que són els oficis, que molts s'han perdut, i que si tots hi posàvem una mica per poder venir aquí, per poder-te explicar amb tu i donar-te les gràcies, els jovent que hi ha i la gent que no ho saben sabrien els oficis tots tal com es feien abans, molt artesans.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vostè.
Gràcies per haver-me convidat.
Bé, i fins aquí arriba el programa d'avui, en el que hem tractat el tema d'un forn de pa centenari navassenc de la mà de Maria Teresa Clotet. I és ben cert que el saber no ocupa lloc, i a més, avui hem après una mica més d'aquest tema que ens ha vingut explicat de la mà de Maria Teresa. Abans d'acomiadar-nos, cal agrair la col·laboració d'en Joan Coromines i Marmí, més conegut com el Joanet de Cal Pedregar, per haver-nos ofert gentilment diversos temes musicals. Tornarem a ser el proper diumenge del mes que ve amb tots vosaltres, el dia 2 de juliol, per a tractar un nou tema, per a saber cada vegada més del passat que hem deixat enrere. Hem estat tot amb tots vostès, avui dia 4 de juny del 2000, Elisabet López i la nostra convidada d'avui, Maria Teresa Clotet. Esperem de tot cor tornar a ser amb tots vostès ben aviat. Que passin un bon cap de setmana. Fins aviat.